El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Entrevistes electorals, i avui és necessari, quan saludem Anna Saliente, la cap de llista de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, que us diguem que és sociòloga. Ella treballa a Gènere, un col·lectiu feminista que defensa els drets de les treballadores sexuals. Té una llarga trajectòria en la militància, en l'àmbit universitari, en col·lectius del barri d'Horta. És militant d'Endavant, que, com sabeu, és una de les organitzacions potents de la CUP. Va ser membre del secretariat del partit i, per tant, és una de les persones que forma part d'aquests relleus que fa la CUP i que aprofita Invitem les campanyes per conèixer la part de què hem de fer, evidentment, l'entrevista del programa electoral. Anna Saliente, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va la campanya?
Bé, va bé.
Sí?
Estem animats, sí, tant.
A veure, Anna Saliente, hi ha un munt de coses, jo sempre ens hi trobem a cada eleccions que s'hi ha presentat la CUP. El programa electoral de la CUP és molt complet, el que el vulgueu accedir-hi el teniu a l'abast, hi ha moltes dades de Barcelona i dels problemes que té Barcelona, i per tant és molt útil per fer la nostra feina, i per tant us ho agraïm, perquè sabem hi ha partits que fins i tot no els publiquen els programes electorals, per tant, gràcies en aquest sentit. Si haguessis de triar a les prioritats de la CUP per aquesta etapa que ara comença, on posaríeu l'accent? Perquè tenim un problema gravíssim d'habitatge, tenim problemes de mobilitat, tenim problemes de desigualtat als barris, etc, etc. I realment, econòmicament, a les vostres polítiques s'han de prioritzar, perquè si no, no us en sortireu. On poses la prioritat?
La prioritat per nosaltres és la recuperació del control públic sobre aquells sectors que han estat privatitzats durant aquests 40 anys de model Barcelona, i per tant la prioritat passa sobretot pels àmbits de l'habitatge i el turisme. El que passa és que també nosaltres entenem que no es pot entendre les qüestions ni els problemes d'aquesta ciutat com a parcel·les separades, i per tant també cal plantejar solucions globals, i això té a veure amb molts altres àmbits, com pot ser la mobilitat o com pot ser, molt relacionat també amb la recuperació del control públic, la qüestió dels serveis públics de la ciutat, la recuperació de tots els serveis externalitzats.
Ara anirem als serveis públics, Anna, però quan mirem les dades que ens oferiu en el programa electoral, veiem que hi ha 88.000 habitatges buits a la nostra ciutat. Dels 810.000 habitatges que tenim d'habitatges familiars, perquè la gent ens entengui, n'hi ha 88.259 que estan buits, que això és més d'un 10%. I tenim un habitatge públic a Barcelona que és d'un 3%, mentre Berlín és d'un 30%. Uh-huh. Això ho solucionem expropiant tots els pisos, com vosaltres proposeu?
Crec, aquí caldria veure també, perquè aquestes dades de 88.000 són les últimes dades oficials, l'últim informe, en canvi, de l'Ajuntament de Barcelona parla de 10.000 pisos buits. Nosaltres hem demanat aquest informe perquè també ens agradaria poder contrastar com està fet, i per tant, bé, què ha passat entre aquests 88.000 i aquests...
Se n'han perdut 70.000.
Se n'han perdut uns quants, exactament. Sí. Per tant, hi ha una mesura que és l'expropiació, però després també hi ha moltes altres coses relacionades amb el tancament dels pisos turístics, per exemple. Ahir Maragall ja parlava també de l'expropiació dels pisos turístics il·legals, per tant, celebrem que d'alguna manera nosaltres haguem posat el debat sobre la taula i que s'hagin apropat a les nostres posicions. I també hi ha altres qüestions que nosaltres hem plantejat quan l'altre dia parlàvem sobre la construcció. És veritat que nosaltres no posem l'èmfasi en la construcció perquè entenem que aquesta ciutat no necessita més construcció, que ja és una ciutat molt densa. Tot i així, hi ha la qüestió de la Fira Barcelona, i també des d'aquí referenciar, doncs, aquesta plataforma que s'ha creat per part de les veïns, que és la Fira o la Vida, que també planteja què volem fer amb la Fira Barcelona. Volem un barri on podrien construir-se entre 5.000 i 10.000 vivendes, o volem que segueixi sent, doncs, a sol públic regalat pràcticament a la Fira Barcelona.
Però la Fira Barcelona porta molt, molt negoci a la ciutat, hi ha sectors estratègics que a través de la Fira evidentment generen molta activitat. Què voleu, acabar amb la Fira? Estem davant d'un Mobile World Congress dels comuns de fa 4 anys?
Sí, cal obrir el debat sobre els grans esdeveniments. Nosaltres sempre hem rebutjat aquest model de Barcelona construït en base a grans esdeveniments, i la Fira Barcelona també és un exemple, també per la connivència amb determinats sectors. Ara teníem la Fira de l'Automòbil, estem en ple debat sobre la crisi, de contaminació. I, en canvi, doncs, veiem com els interessos del sector automobilístic són els que s'estan posant al centre. I, per tant, nosaltres rebutgem aquest model també, sobretot pensant en quin és el tipus d'ocupació que crea. Sempre se'ns diu que genera riquesa per la ciutat, i la pregunta sempre és riquesa per qui genera. I en aquest cas ens trobem amb una ocupació, doncs, molt temporal, amb unes condicions també molt dolentes, salaris baixos, i per tant nosaltres entenem que cal crear una ocupació, doncs, estable, que justament el que s'ha anat destruint en arran de les diverses reformes laborals i arran d'aquesta crisi, el que anomenen crisi de l'ocupació.
Però, Anna Saliente, perquè no se us malinterpreti o jo no us estigui malinterpretant, proposeu carregar-vos la fira?
Proposem obrir un debat sobre les no sobre la fira, sinó sobre els grans esdeveniments, i per tant aquí entenem que cal parlar també amb les veïnes del barri, que per això s'han organitzat, i cal pensar conjuntament entre la institució i aquestes veïnes què és el que s'ha de fer a la fira.
Aquesta seria una qüestió en relació a l'habitatge. Vosaltres dieu, tots aquells pisos que estan buits, ara parlàvem dels 88.000, però és igual que en siguin 88, que no és el mateix, però que en siguin 10.000, perquè les xifres, evidentment, dieu que ballen. Els que estiguin 6 mesos buits, automàticament s'han de poder expropiar. Aquesta és la vostra proposta que feu en el programa.
Sí, la proposta és primer començar pels pisos, òbviament, que estan en mans de grans tenidors, i nosaltres entenem que aquesta ha de ser la prioritat. A partir d'aquí, quan s'ofereixen altres solucions i quan es millora la situació de l'habitatge, també repercuteix en què és el que s'està fent amb els pisos de petits tenidors, i per tant nosaltres entenem que això també incentiva la mobilització de pisos buits.
Uh-huh.
I això és on cal posar l'èmfasi. És veritat que durant aquest mandat s'ha intentat mobilitzar la borsa de pisos buits, que no ha estat un gran èxit i que s'han posat molts pocs pisos en aquesta borsa. Per tant, nosaltres entenem que fer unes polítiques d'habitatge més global també afavoreix, doncs, a que els petits tenidors que tinguin pisos buits estiguin més propers a poder mobilitzar aquests pisos.
La qüestió dels desnonaments. Vosaltres, evidentment, poseu l'accent en tot el que està passant als Països Catalans. Feu recompte i dieu alerta, perquè des del 2017 als Països Catalans hi ha hagut més de 22.000 desnonaments arreu dels Països Catalans. Per tant, això no és un problema únicament de Barcelona, però atenció a Barcelona, perquè n'hi ha hagut 8.951 que s'han executat de desnonaments. Evidentment, aquesta era una prioritat del govern d'Ada Colau i no se n'ha sortit.
Sí.
Vosaltres l'heu ajudat a sortir-se'n o no?
Nosaltres entenem que sí. De fet, aquestes dades són de 2017, si no m'equivoco. És veritat que hi ha hagut una certa reducció l'altre dia al debat de BTV sobre habitatge.
Sortia la reducció,
però parlàvem d'un 20%, i nosaltres entenem que en cap cas, fins que no arribem a desnonament zero, doncs aquesta política no es pot considerar que cap política ha estat exitosa. Nosaltres, quan hem posat sobre la taula mesures en qüestió d'habitatge, doncs hem posat sobre la taula o hem acordat amb Barcelona en Comú certes mesures, com és la del 30%, tot i que ara s'està parlant d'un 50%, i tot i que també tenim algunes crítiques a com s'han fet aquestes mesures, entenem que hem pogut estirar també el govern de Barcelona en Comú cap a determinades mesures en matèria d'habitatge, però és veritat que la solució passa per habilitar un parc públic de pisos suficient per les necessitats de la ciutat, i per tant fins que no arribem fins aquí, la qüestió dels desnonaments no es podrà solucionar. Nosaltres entenem que aquí qui més ha fet per aturar els desnonaments, sense cap mena de dubte, i molt més que nosaltres i molt més que Barcelona en Comú, ha estat el Moviment Popular, que ha estat qui ha aturat els desnonaments en aquesta ciutat i qui ha garantit el dret a l'habitatge, i situar també que en alguns casos, o en molts casos, a través de l'ocupació, i això també és una cosa que nosaltres volem posar en valor.
Anna Saliente, en aquesta legislatura, en aquest període, hem vist que finalment la Generalitat i també l'Ajuntament de Barcelona es posaven d'acord que les noves construccions d'habitatge privat hi hagi un 30% dedicat a l'habitatge social. I vosaltres dieu, un 30 no, un 50. Més i més i més, però clar, hi ha d'haver un cert equilibri, perquè si no, evidentment, és molt difícil d'implementar, no?
Sí, de fet, la qüestió dels 50 no és una cosa que només diguem nosaltres, sinó que ara en campanya hem vist també com per part de Barcelona en Comú s'ha posat sobre la taula la qüestió dels 50.
Sí, ja saps que en campanya electoral això de les propostes van un increixendo permanent.
Sí. Quan nosaltres vam parlar de la mesura del 30%, és evident que nosaltres doncs apostàvem perquè fos el màxim possible. El que es va posar sobre la taula és que llavors les constructores no tindrien interès en seguir construint. Altres coses que es van posar sobre la taula també era que fos prioritat del lloguer i no la compra, en tant que és allò que és més assequible per les classes populars. I després crec que cal situar també la qüestió de la moratòria. Nosaltres vam proposar que hi hagués una moratòria aquí, perquè el que va passar quan finalment es van posar d'acord Esquerra, PSC i Barcelona en Comú perquè caigués aquesta moratòria, van entrar un munt de llicències que van poder escapar aquesta normativa del 30%. Per tant, són tota una sèrie de qüestions que creiem que sí que es podria haver avançat més, més. Tot i així, nosaltres, evidentment, i tal com ho han fet les assemblees d'habitatge i com ho ha fet el moviment popular, celebrem aquesta mesura i creiem que avança.
Anna Saliente, també hi ha un ball de xifres pel que fa al turisme a Barcelona. Evidentment, una qüestió és la gent que pernocta a la ciutat i que, per tant, hi viu durant uns dies, i l'altra, la gent que passa, entre d'altres, per la fira, perquè venen un dia o dos, o venen o estan senzillament en els famosos vaixells que estan als creuers del port. Però què els hi dieu als treballadors que t'estan sentint ara, que viuen del turisme? I que són molts i molts llocs de treball, molts d'ells precaris, la majoria amb contractes temporals i amb moltes dificultats, però que viuen d'això. Com vosaltres dieu, s'ha de disminuir, ha de decréixer el turisme. Això vol dir perdre llocs de treball. Què els dieu?
Sí, evidentment, quan parlem del decreixement turístic, ningú pot pensar que parlem d'un decreixement turístic del no sé quant per cent en un any. Evidentment, el decreixement turístic vol dir una remodelació de l'economia, vol dir repensar l'economia de la ciutat i, per tant, ha de ser transitòria. Aquesta és una de les qüestions. Després, quan parlem d'ocupació de qualitat, justament ens referim a això, és veritat que el sector turístic és aquell sector que menys ocupació genera pels beneficis que guanya en relació als beneficis d'allò que menys ocupació genera. Per tant, el que vol dir és que, a més que turistifiquem l'economia, més estem precaritzant, diguéssim, els treballadors i treballadores. I, per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres entenem que primer cal posar l'èmfasi en denunciar les condicions que es donen en el sector turístic. Això vol dir denunciar els salaris baixos, denunciar també les condicions laborals precàries, denunciar també totes aquelles hores extres que es fan que no estan pagades, quantes jornades laborals es poden crear amb això. I després també, en mesura que s'exerceix major control sobre l'economia turística, també incorporem la qüestió de la municipalització de serveis turístics, que, per tant, permet millorar també les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, entenent que si genera tant de benefici a la ciutat, al sector turístic, doncs també caldrà que una part d'aquest benefici, com a mínim, reverteixi l'administració pública i, per tant, reverteixi la gent, la població d'aquesta ciutat.
Però, clar, si han de canviar l'economia de la ciutat i que no ho pivoti sobre el turisme, i diem que l'activitat de la fira, que és l'espai on de cop i volta s'obren les finestres per les start-ups, evidentment amb les grans empreses, perquè jo la setmana passada que estàvem al Saló d'Automòbil, Seat, Nissan, etcètera, no? Però també els petits emprenedors que estan creant components per cotxes, etcètera, o la construcció, on sigui, no? Que són aparadors. Com feu aquesta reconversió econòmica? Perquè si tanqueu les finestres de la fira i tanquem les finestres del turisme, com reconvertim l'economia?
Doncs sobretot a partir del sector públic, i crec que és molt interessant sobretot la qüestió de la tecnologia, perquè una de les coses que podríem pensar és, per exemple, què passa amb l'Institut Municipal d'Informàtica, quin poder té l'Institut Municipal d'Informàtica. Estem parlant sempre de noves tecnologies. Les noves tecnologies, a més, són un sector, un mercat laboral que és molt complex, en el sentit que genera molta jerarquia dins del propi mercat, perquè necessita poca gent però molt formada, i després un sector molt baix de gent molt precaritzada, i per tant, si és una economia de les noves tecnologies sota el control de multinacionals, el que genera és més precarització de la classe treballadora. Això ho tenim claríssim. Per tant, quan pensem en innovació tecnològica, per què no liderar-ho des de l'administració pública? Per què no liderar-ho des de l'Institut Municipal d'Informàtica, per exemple? Quan parlem de Mobile World Congress, nosaltres apostem pel software lliure, per exemple. Per què no pensem en un model d'emprenedoria, com li vulguem dir, o un model d'incentivació de l'economia pensat en el software lliure i, per tant, allò no sotmès al mercat? Creiem que cal donar-li un gir des d'aquest punt de vista i cal apostar per altres sectors que no siguin aquests controlats absolutament per grans multinacionals.
Anna Saliente, tenim o no tenim un problema de seguretat, de percepció de seguretat a vegades? Perquè quan en parlem molt nosaltres i quan els candidats en parlen, evidentment la gent diu, sí, tenim un problema de seguretat. Però amb les xifres fredes hi ha hagut un increment dels delictes d'un 18%. És a dir, uns diran un 2,45, els altres diran un 30. Però en realitat les xifres, quan les mires fredes, hi ha hagut un increment. Vosaltres dieu, no més policia, no necessitem més guàrdia urbana, necessitem més treball de proximitat, i tenim un problema de desigualtat social i evidentment de pobresa i de risc d'exclusió. Això segur que tots els ciutadans que ens estan sentint estan d'acord. Però com ho solucionem?
Justament a partir dels serveis públics. És a dir, és cert que hi ha una... Nosaltres no hem negat en cap moment que hi pugui haver un increment dels fets delictius. Això és una cosa que assumim com a part d'aquest increment de les desigualtats a la ciutat de Barcelona. Per tant, el que nosaltres posem en dubte primer és que justifiqui tot aquest alarmisme. Jo crec que és molt interessant això. Quan els mitjans de comunicació en parlen, quan els partits polítics centren les seves campanyes en això, evidentment també genera una major percepció d'inseguretat. I això cal llegir-ho així. Per tant, nosaltres el que entenem és que no justifica aquest alarmisme. Cal fer un èmfasi molt gran en els serveis públics. Hem de pensar, nosaltres aquests dies ens hem reunit amb entitats socials, que algunes d'elles ens deien, bueno, és que clar, realment tu veus gent que no té una altra alternativa que delinquir. Llavors, on ens està portant aquesta Barcelona, on ens està portant aquesta societat? Des d'aquest punt de vista, com s'aborda la pobresa en aquesta ciutat a partir de serveis públics externalitzats? Nosaltres creiem que s'ha de fer directament des de l'administració, garantir, per tant, uns millors serveis públics, unes millors condicions laborals. Per tant, més educadores, més treballadores socials, menys policia i, per altra banda, apostar per quin tipus de policia. Quan estem parlant de petits fets delictius, una de les coses que nosaltres hem vist, per exemple, també mirant bé l'enquesta de victimització, és que l'índex de denúncia ha baixat moltíssim. Moltíssim vol dir la meitat. No sé si passem d'un 40% a un 20%. Amb la qual també cal pensar què passa amb aquesta policia que la gent no hi confia, apostar, per tant, per la policia de proximitat, i això vol dir, doncs, també poder formar la policia i poder diversificar el cos també. Estem parlant d'un cos amb un 5, no arriba a un 5% de dones.
Anna Saliente, l'altre dia sentia Jaume Collboni dient que ells aconseguiran que s'aboleixi la prostitució, que és una qüestió que Anna Saliente coneix bé, perquè hi treballa, no? I per tant, fa molt temps que hi ha pensat i sempre diem que parli més la gent que hi entén de les qüestions, i aquest és un cas claríssim. Anna Saliente, com solucionem aquesta qüestió? Quina és la seva mirada sobre això? Perquè aquesta és una política social també, sí, que afecta directament treballadores, persones que algunes estan en règim d'explotació i d'altres, i en d'altres casos és el modus vivendi que han triat, no?
Exacte. Sí, la veritat és que no sé si he estat jo que no ho he trobat, però no he pogut accedir als detalls del que proposava Jaume Collboni en relació a la prostitució, i em refereixo bàsicament si està plantejant algun tipus d'ordenança per sancionar les dones que exerceixen prostitució o estan anant per la idea de la criminalització del
client, no?
Això és una cosa que no sé, és el que ells van posar sobre la taula en aquella moció que van intentar aprovar el 29 de juny i que no van poder per l'oposició als partits polítics i també pel moviment d'entitats i de dones que exerceixen prostitució. I per tant, nosaltres el que aquí preguntem, per començar, hi ha una ordenança de civisme a la ciutat de Barcelona que no ha estat derogada, tot i que a nosaltres ens agradaria que hagués estat derogada, que ja criminalitza la prostitució i que ja, amb la idea de lluita contra l'explotació sexual, doncs ja sanciona tant els clients com a treballadores sexuals.
Que vosaltres en el programa dieu, això no està funcionant en els països on han implementat aquest sistema.
Exacte, el que es veu és que quan més es criminalitza la prostitució, ja sigui de forma directa o indirecta, empitjoren les condicions de les dones que estan exercint prostitució i, per tant, vulneren els seus drets. I jo posaria un èmfasi molt important en que quan es parla d'explotació sexual, se'ns diu que l'ordenança de civisme en el seu moment, i segurament també ens diran que aquesta que volen fer és per lluitar contra l'explotació sexual, i la realitat és que en els anys d'aplicació de l'ordenança de civisme, la gran majoria de dones multades a partir d'aquesta ordenança són dones que estan en situació de trata, víctimes de prostitució forçada, i per tant, al final, com s'utilitza la idea de la trata, no?, com una eina electoralista per vulnerar els drets, ja no només de les dones que exerceixen prostitució, sinó sobretot de les dones que estan en situació de trata. I això ens preocupa molt perquè és un exercici de violència institucional i de revictimització cap a les dones.
Vosaltres suposo que heu fet l'exercici, l'esteu fent internament. Anna Saliente ha format part del secretariat de la CUP i, per tant, coneix bé les reflexions que està fent tota l'organització en aquests moments. Hi ha una part interessantíssima del programa electoral que parla del projecte supranacional, perquè la CUP és un moviment que ha tingut el seu arrelament en els municipis i, per tant, la mirada que teniu és global sobre el país. Hi ha coses comunes, hi ha coses coordinades, perquè vosaltres defenseu la municipalització de tots els serveis bàsics, aigua, això n'hem estat parlant durant aquest any, i això és comú a tots, i també la mirada sobre la mobilitat, no? Però els problemes de mobilitat a Barcelona no tenen res a veure amb altres ciutats.
No, evidentment Barcelona té uns problemes específics, però és veritat que nosaltres entenem, quan parlem de què passa amb la mobilitat i de la potenciació del transport públic, no ens podem quedar només amb allò que passa a la ciutat de Barcelona. Algunes de les mesures que nosaltres portem al programa, per exemple, són entenent que a Barcelona hi ha una situació d'emergència, contaminació, la idea dels pàrquings dissuasoris, però nosaltres sempre diem, igual que amb altres qüestions com el peatge de congestió, que són mesures que en cap cas poden ser definitives i que han de ser mesures clarament transitòries, perquè evidentment el que no volem és treure'ns els problemes de Barcelona i situar-los a la resta del país. Això és important perquè també entenem, a més que durant aquests anys doncs, Barcelona en Comú sí que hi ha hagut aquest funcionament de ciutat-estat, una ciutat aïllada de la resta del territori. Nosaltres entenem que això no pot passar en cap cas, i perquè som una candidatura municipalista, perquè tenim 208 candidatures arreu dels països catalans, i per tant entenem que el treball ha de ser coordinat i en cap cas allò que passa a Barcelona en detriment de la resta del país.
Anna Saliente, ara que heu observat com ha governat Ada Colau, com han governat els comuns, el que pot passar, aquesta situació d'excepcionalitat que viu el país, us plantegeu acompanyar en el govern els comuns, a Esquerra, si fan un govern i us ho proposen?
Doncs depèn de què sigui el que puguem posar sobre la taula de forma conjunta. Nosaltres entenem que tot allò que fem no serà per donar xecs en blanc, per ser crossa de ningú, sinó que tot allò que fem serà per avançar cap a la recuperació de la sobirania, per tant, per posar solucions a la situació d'emergència social que estem vivint i sobretot també per avançar cap al procés d'autodeterminació.
Però esteu fent-ho a altres ciutats, per què no hauríeu de fer Barcelona?
Perquè entenem que Barcelona, més enllà del que s'estigui fent en altres candidatures, i que evidentment cada una de les candidatures o cadascun dels nuclis de la CUP és plenament sobirà, nosaltres entenem que Barcelona té un paper clau. Barcelona és la segona administració amb força i per tant nosaltres entenem que té un paper clau en això i que allò que pugui liderar Barcelona tindrà una capacitat d'influència doncs segurament molt més gran que la que pugui haver-hi en altres municipis del territori.
Per tant, sou més favorables a ser-hi en aquest govern que no a no ser-hi?
Depenent perquè no sabem què és el que ells volen posar sobre la taula. Nosaltres ens preocupen molt determinades qüestions, com que hi hagi declaracions explícites d'Ada Colau parlant d'un pacte amb el partit del règim i amb el partit del 155. Per tant, no entenem què és o quins són els canvis que vol fer Ada Colau en aquesta ciutat quan està fent aquest acostament explícit cap al PSC, per exemple.
I respecte. Però amb Esquerra sí que governaríeu?
I respecte a Esquerra Republicana ens passa una mica el mateix. Esquerra Republicana aquests dies, per exemple, hem vist com s'acostava a determinades mesures que nosaltres hem posat sobre la taula. Això de que dèiem que quan la CUP parla doncs passen coses, crec que Esquerra ens ho està demostrant aquests dies, però també ens preocupa la política de renúncies que ha seguit Esquerra Republicana, la idea aquesta de la negociació amb l'Estat, en un estat en el qual nosaltres entenem que a hores d'ara, sense iniciar prèviament processos de desobediència, sense recuperar aquesta idea de l'1 d'octubre, és impossible negociar i, per tant, també ens preocupa les renúncies que s'està fent. Llavors, tot el que nosaltres fem serà per arrossegar cap aquí, cap a la idea de desobediència, cap a la idea d'exercir el dret a l'autodeterminació. Aquí dependrà de què és el que vulguin fer. Nosaltres aquí és a dir, sabem que tenim el projecte clar, sabem que tenim el programa clar i també sabem que tot allò que es faci serà decidit col·lectivament analitzant quins són els resultats del 26 de maig i per tant a partir d'aquí doncs, les nostres assemblees podran decidir col·lectivament què és el que toca fer.
Anna Saliente és la candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona de la CUP. Que tinguis un bon final de campanya.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.